A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca ja ho sabeu, que aquesta hora, un cop a la setmana, ens posem a parlar-vos de literatura infantil o juvenil i ho fem d'una forma molt pràctica, que és parlant amb un autor o autora d'un dels seus llibres. I avui hem de dir que és un autor doncs, no només prolífic i reconegut en la literatura infantil i juvenil catalana, sinó també un habitual de casa nostra, perquè l'hem entrevistat en nombroses ocasions i avui serà una més per parlar d'una novetat que es titula El món més bonic, i el seu autor és el Josep Francesc Delgado. Josep Francesc, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos un cop més a la sintonia de Ràdio Vilafranca. És un plaer escoltar-te, és a dir, ho hem de dir així. Sempre que hem mantingut una conversa amb tu, hem parlat de literatura, però també de moltes altres coses, com ho farem tot seguit, segurament, eh?
Molt bé.
Perquè parlem del món més bonic, però clar, no és només un conte infantil. Podríem dir que també en aquest llibre, tot i que es tracta d'un conte infantil il·lustrat, ens expliques, com sempre fas en els teus llibres, coses de natura.
Sí, i tant. Sí. Va, és un conte sobre llops,
ara va dir, en aquest cas coneixerem especialment els llops i les àligues, però especialment els llops, i ho fem amb un conte, però algú pot pensar, home, amb els contes es pot inventar moltes coses, evidentment, diguéssim que els no sabem l'idioma dels llops i no sabem com parlen entre ells, però les coses que expliques i que fan els llops, en aquest cas no són una cosa inventada, sinó que són el teu coneixement de la natura, no?
Sí, exactament. A mi hi ha una cosa que em preocupa molt del conte infantil, que és que els autors sovint fan servir animals, però aquests animals els presenten amb un comportament humà. I, clar, això porta els infants a engany. Quan aquests animals, a més són depredadors, per mi l'engany ja comença a ser una mica perillós, com, per exemple, en el cas dels ossos, no? Si un os no t'hi has d'apropar menys de 100 metres perquè en la carrera curta et guanya. En la marató guanyaria nosaltres, i als 1.000 metres i en els 2.000 ens podríem escapar. Però si el tenim a menys de 100 metres ens atrapa segur, perquè és un velocista de carrera curta, no? I se'ns pot menjar. És així de senzill, no? Llavors hi ha molts contes, per exemple, que donen una imatge dels ossos completament idealitzada i humanitzada. I clar, no t'hi has de gustar amb un os. És algun conte infantil que t'hauria d'explicar d'entrada, no?
Li hem de tenir un respecte a l'os, i al llop també, li hem de tenir por al llop, perquè el llop és un personatge que en general li tenim por, pel que fa a les històries infantils i juvenils, eh?
Sí, també. Això no vol dir que en el cas del llop ens hi puguem arribar a relacionar. L'os és un animal molt solitari. Són solitaris fins i tot entre ells. El mascle veu la femella 15 dies quan la femella està en zel i s'ha acabat. O sigui, un cop la femella ha quedat en estat, en el cas de l'os, ha quedat embarassada, l'os marxa. I si l'any que ve torna, quan entra en zel i troba el cadell, sovint el mata. En el cas dels llops, els llops són molt diferents, són animals socials com nosaltres. O sigui, és molt curiós, perquè clar, són uns animals que no formen part dels primats, dels goril·les, dels ximpancers, dels homínids, però en canvi fan societat i fan família. I el llop i la lloba, per exemple, acostumen a conviure en parella per tota la vida. És estrany que se separin. No solament ajuda el llop a la criança dels fills a anar a casar, sinó que a més, com qui diu, ajuda tota la tribu, els germans del llop, els germans de la lloba, etc. No? Aleshores, si tu amb uns llops hi entres en contacte des de petit, em refereixo des que els llops són petits, no des que tu ets petit, et poden reconèixer com a un membre de la llopada i t'hi pots relacionar. Pots conviure amb ells. Ara bé, si no et coneixen i tenen gana i fa dies que no mengen, no et poden casar.
I aquí estem parlant d'un conte que comença justament això, amb una llopada, bé, amb dos llobatons, no? Ulls de molsa i ulls d'or. I els seus pares, com tu dius, marxen, suposo que amb la família, a buscar menjar, a caçar. I a partir d'aquí, un dels dos, diguéssim que té, és més esbarat que els altres.
Exacte. Sí, sí, el germà és més esbarat que la germana. Els pares els diuen que no surtin del cau perquè encara són molt petits i l'esbarat surt perquè té molta curiositat pel món exterior. I llavors arriba una àliga i l'enganxa i se l'endú. Aquesta situació no me l'invento. De fet, quan era petit hi havia un naturalista castellà que feia un programa per televisió que es deia Félix Rodríguez de la Fuente i em va impactar molt un dels episodis on una àliga agafava una cabra. No era una cabra que d'ell, era una cabra ja crescuda en un penya-segat. Llavors no podia remuntar el vol amb l'àliga i el que feia era agafar-la i estimbar-la per obtenir carn pels aligots petits. I em va impressionar molt això. Anys més tard, quan feia... bastants anys més tard, dècades més tard, quan escrivia Els llops de l'Irma Roja, una novel·la de 300 pàgines sobre llops, i remenant documentació, una de les coses curioses que vaig trobar va ser que a Tuixent, un poble ja entre l'Urgell i el Berguedà, una àliga havia agafat un nadó que els seus pares, dos pagesos, tenien al costat del camp mentre el llauraven i se l'havien dut. I d'aquell nadó no se'n va saber mai més res. O sigui, aquell nadó segurament va servir per alimentar els cadells que tenien el niu. I el conte aquest parteix una mica d'aquesta situació, només que en comptes de ser un cadell humà, un nadó, doncs són cadells de llops.
I per tant, també de les àligues també en podem parlar, eh? No només dels llops i dels ossos.
Sí, sí, i tant. Bé, les àligues són animals carnívors, llavors necessiten caçar per alimentar-se. Amb els llops passa exactament el mateix. Els llops, un 95% o un 90% de la seva dieta és carn. No així amb els ossos, eh? O sigui, els ossos tenen una dieta omnívora, mengen de tot. I quan parlàvem de la periositat dels ossos, cal dir que la periositat de l'os, pel que fa a nosaltres, és just abans d'hivernar, o sigui, a l'entrada de l'hivern, i sobretot quan es desvetlla del seu son, de la seva hibernació, que és a la primavera, perquè és que porta mesos sense menjar, i llavors quan surt del cau atrapa el primer que troba, no? Llavors és quan, diguem-ne, la seva necessitat de carn és més alta. A mig estiu és molt probable que et deixin tranquil.
Uh-huh. D'ossos sí que n'hem sentit a parlar al Pirineu en els darrers anys perquè, doncs això, els pastors que tenen ramats es queixen que se'ls hi mengen algunes ovelles. De llops n'hi ha també al Pirineu?
N'hi han arribat i n'hi està corrent algun. En aquests moments, possiblement, i si no hi ha una parella, no trigarà gaire a ser-hi. El que és molt curiós és com van arribar-hi. Perquè, clar, el que s'esperava és que la recolonització del Pirineu, des que el llop és espècie protegida de l'estat espanyol, vingués dels llops gallecs i castellans, que és on encara quedaven llops. O sigui, que aquests llops s'anessin desplaçant cap a l'est. I no va anar així. La cosa va anar per un llop d'origen italià que va anar travessant els Alps marítims francesos i va arribar al Pirineu. Això va passar més o menys al cap d'uns mesos que jo publiqués Els llops de l'Irma Roja, que llavors hi havia gent que m'anava dient és profeta o què, perquè parla d'una entrada de llops en el Pirineu. Perdó. Però en aquest cas l'entrada de llops es produeix l'any 39, no? o sigui, molts anys abans. Ara ja hi ha llops en el Pirineu. No sembla que estiguin ocasionant moltes molèsties a part dels atacs a ovelles que indicaves. En el cas del Pirineu francès, sí que hi ha hagut alguna situació més greu. Concretament un atac de llops a un ramat d'ovelles en un lloc on hi havia un penya-segat i aleshores les ovelles espaordides van anar fugint i es van anar precipitant pel penya-segat i van morir pràcticament totes. O sigui, ja va arribar a morir un ramat sencer. Però a favor del llop, el que sí que cal dir en el nostre cas, en el cas dels territoris que es troben dins de l'estat espanyol, és que la majoria de mortandat d'ovella no la produeix llop, sinó que la produeix gos abandonat. Gossos abandonats que sovint s'ajunten per grups, que no saben caçar, no tenen les pràctiques dels animals salvatges, que són uns animals que sempre intenten caçar estrictament el que necessiten i prou. Són animals també aquests gossos abandonats que, per dir-ho en termes humans, experimenten problemes psicològics, o sigui, els costa molt de pair el seu abandó i senten ànims de venjança que projecten contra qualsevol, i aleshores aquests gossos han provocat mortandats elevades d'ovelles. Mortandats que, a més, almenys fins fa poc, ara no he mirat com està la legislació última, no eren cobertes per l'Estat. O sigui, l'Estat indemnitza el pagès en cas que l'atac l'hagi fet un os o l'hagi fet un llop, però no si l'ha fet un gos silvestrat. I la situació és aquesta, sí.
Josep Francesc, estem parlant del món més bonic, estem parlant dels llops, perquè els llops són els protagonistes d'aquesta història, el món més bonic. Sí. I en aquest cas, volíem demanar-te també quin missatge, a banda de tota aquesta informació realista del comportament d'aquests animals, perquè és un llibre, podríem dir que està adreçat a lectors a partir de 8 anys, més o menys.
Sí.
Quin missatge o què vols traslladar, a part de la informació, diguéssim, com dèiem, de natura, quin missatge vols traslladar als nanos? Que facin cas als pares, perquè els pares li diuen amb el llop, li diuen que no surti de casa, que si no tindrà problemes, i al final acaba sortint, eh?
Sí. Bé, hi ha... El que faig és utilitzar el sistema clarament i estrictament jeràrquic dels llops de la llopada. En una llopada hi ha el llop alfa, que diuen el líder que mana, i els altres obeeixen, no? I aleshores donen aquesta ordre en els fills i utilitzo aquest comportament clarament jeràrquic que tenen els llops en el compte. Però també intento donar un missatge que en aquest cas no seria psicobiològic o etològic, no parlaria tant del comportament dels llops com de l'equitat, de la igualtat de gènere i de l'autocontrol, no? Perquè la germana, quan el germà està a punt de sortir, li diu no surtis, que els pares han dit que ens quedéssim. I ell no li fa cas, i aleshores l'enganxa a l'àliga i la resolució del conte, que no és pas una tragèdia, sinó que al final acaba bé, es deu a l'habilitat, la intel·ligència i l'autocontrol de la germana, no? I aleshores el pare llop diu, doncs ara tu menjaràs la primera, perquè entre els llops mengen també per ordre jeràrquic, amb això ho fan diferent dels humans. Menja primer el que mana menys que el primer, és el que menja següent, i així el pare diu, doncs ara tu menjaràs la primera, perquè ets la que ha solucionat la situació. I volia parlar també de l'autocontrol, en aquest sentit, que és un problema que anem vivint bastant en les darreres dècades i que els mitjans electrònics jo crec que han acabat de destruir bastant en les generacions més joves. I aleshores volia parlar d'això, de la capacitat d'autocontrol i també de la igualtat de gènere, perquè en aquest cas la més intel·ligent de tots els llops És una lloba, és una lloveta petita.
Mm-hmm. Rellotge, tens un rellotge d'aquests de corda, eh?
Sí, tinc un rellotge de corda que, a més, sempre va retardat.
Que ningú faci cas de l'hora.
Com pots veure?
Que ningú faci cas de l'hora. És un llibre publicat per Edicions del Roure de Can Roca, perquè em sembla que els teus darrers llibres els publiques sempre a través d'aquest segell editorial propi. Amb il·lustracions del Xavier Salomó, què ens en pots dir d'aquestes il·lustracions?
A mi són unes il·lustracions que m'agraden molt perquè trobo que expressen amb intensitat i amb molta eficiència tot el que està dient el conte. Són unes il·lustracions que em van enamorar des del primer moment i que m'estimo molt.
I ja per anar acabant la conversa, al final del llibre també hi afegiu un codi QR, no? Per conèixer més informació, si obrim aquest codi QR, què hi trobarem?
L'estem preparant ara, o sigui, si l'obriu ara mateix no hi trobareu res, però d'aquí 15 dies hi trobareu propostes didàctiques per conèixer una mica més el món dels llops, que és un món apassionant, perquè jo, quan abans he dit viuen en societat, no us he indicat una cosa, que és que a més es comuniquen, però no amb un llenguatge verbal, que una mica també, sinó sobretot amb un llenguatge gestual. Llavors el que és apassionant és estudiar el llenguatge gestual dels llops i veure què s'estan dient a cada moment. O sigui, ells s'estan parlant entre ells a cada moment, però amb gestos. Una mica com els sorromuts, per entendre'ns. Uh-huh. Però amb un llenguatge gestual potser més simple. El llenguatge humà dels sorromuts és un llenguatge molt més complex, no? I molt, molt més ric en tota la seva expressió. El dels llops és més senzill, més, en aquest sentit és més fàcil d'aprendre els sorromuts, però també més limitat. Però, en fi, veure'ls expressant-se a través dels seus gestos et dona molta idea de tot el que està passant a cada moment entre una llopada.
Josep Francesc Delgado, ja ho hem dit al principi que ens encanta escoltar-te perquè ens trasllades molta informació de natura sempre que parlem amb tu, però el temps és el que és i hem de deixar la conversa per avui aquí. Segur que hi tornem en alguna propera ocasió.
Avui
hem parlat del món més bonic, en aquest cas, editat, com dèiem, per les edicions del Roure de Can Roca, obra del Josep Francesc Delgado. Fins la propera, Josep Francesc.
Molt bé. Fins la propera.
Adéu-siau.
Adéu.